Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, obre la porta a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. Tan bon punt el Tribunal Constitucional sentenciï sobre el primer recurs. El magistrat analitzarà, diu, la sentència i preveu aplicar als tres processats la doctrina que estableixi el Constitucional. El primer previst és el de Jordi Turull. Ho farà, segons fonts jurídiques, tan bon punt es publiqui el BOE la sentència que fons del Constitucional situen a l'entorn del 26 d'octubre. D'aquesta manera, si la majoria progressista del Tribunal accepta el recurs de Turull, com es preveu, i estableix una doctrina extensible, els altres processats Llarena aplicarà sense necessitat d'esperar que resolgui individualment tots els recursos. I el govern apel·la a la unitat a la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany, recordem-ho, commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia de la Diada. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila explica com encaren aquesta Diada.
N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió.
I el govern espanyol ha activat un contracte d'emergència de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable després dels 63 robatoris de cobre registrats enguany a la línia R3 de Rodalies. Ho ha explicat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha assegurat que els incidents no alteren la previsió d'acabar al febrer el desdoblament entre Parets i la Garriga. Ha fet una visita acompanyat de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. L'escoltem.
27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
I els bombers han pogut estabilitzar l'incendi que aquest migdia s'ha declarat a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. Segons afirmen, el foc s'ha originat a la carretera de Miramar, prop del Far i la Ronda Litoral, i ha pujat per una zona molt escarpada cap al castell. Amb l'ajuda de mitjans aeris s'ha pogut aturar l'avent ràpid i s'ha protegit el castell. En total afecta a una superfície d'una hectàrea.
Notícies en xarxa.
Aquest matí venia cap a la xarxa amb l'H8 pensant que el temps passa volant. Ahir plovia bots i barrals i vaig haver de deixar la bici aquí. Quin gran tòpic, però quina gran veritat, això del temps. Com qui no vol la cosa, ja hem superat la primera setmana de la 54 i hem descobert moltes coses. Que l'Ivan té un gran potencial com a comentarista, que el Sergi López vol fer una pel·lícula des de la cadira del director, que el Ferràs hi ha un cep que té 137 anys, que un caparrot de Sant Cugat fa uns entrepans de Llagrimeta i que a Catalunya hi ha més de 700 tipus de velles. I atenció, perquè no totes dormen. També que la IA, que ens segueix cada dia i ens envia a la xarxa.cat perquè ens puguis escoltar quan vulguis, li agrada l'Arnau Vidal i li fa cas. O sigui, Carnau, digue-li tu, sisplau.
Ai, benvolguda IA. Aquí comença el programa d'avui.
Jo escolto l'Ambla 54 a la meva ràdio local.
Els meus pensaments existencialistes de caire temporal sempre sonen així. Trobo que Verdi la va clavar, que la Traviata converteix en una melodia preciosa la necessitat de fer allò que ens agrada i gaudir de cada moment davant el pas del temps. Però tots són gustos, eh? Avui, l'Ona Fàbrega, del 9FM, ens presenta una botiguera de Taradell que amb 60 anys s'ha presentat ella al món com una gran escriptora. Ona, benvinguda al Rambla 54.
Bona tarda, Anna, què tal?
Doncs prou bé, aquí començant la darrera jornada. Ona, abans no ens presentis aquesta convidada, com que avui t'estrenes el programa, ens pots parlar una mica de qui sou, el nou FM, i qui ets tu?
Doncs mira, Anna, avui parlarem de passions, per tant et faré un petit abans, és que una de les meves passions és la música, però també ho és comunicar. Per tant, sóc periodista i tinc 24 anys i treballo al grup El 9-9. En aquest cas, el 9FM Pro va néixer fa 16 anys i des de llavors ha anat evolucionant cap a una programació variada amb continguts i programes propis, podcast d'actualitat o també de caire més lúdic, tot un equip de diverses generacions que també, com és en aquest cas, participem en programes de la xarxa com ho és el Rambla 54.
Doncs benvolgut oient, benvolguda oient, ja saps quina és la veu del Rambla a Vic. Ona, i tu, com deies, estàs amb una dona de lletres al costat avui, no?
Exacte, Anna. Mira, ella és la Laura Otonell, és de Taradell i, com us avançàvem fa pocs minuts, és propietària d'una botiga d'esports del municipi. Però fa pocs mesos la vida li va fer un canvi de guió. Al maig va publicar la seva segona novel·la, La llibreria de les hores mortes, i per sorpresa de ningú, si heu tingut l'oportunitat de llegir-la, ha estat tot un èxit de vendes.
Doncs Laura, benvinguda al Rambla 54 i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
Moltes gràcies per haver-me convidat. Bona tarda.
Bona tarda. Per posar en context els nostres oients, Laura, l'Ona m'ha explicat que ara fa més de 40 anys que treballes a la botiga d'esports i aquest any has publicat aquest llibre, La llibreria de les hores mortes, que ja és tot un exitàs. Però tu ja fa temps que escrius, no? No és pas el teu primer llibre, dèiem.
No. Efectivament, al principi vaig escriure, bueno, de fet en tinc una d'escrita autopublicada, que és un polsim de sal, i aquesta, La llibreria de les hores mortes, és la segona.
Clar, la primera novel·la, com dèiem, un polsim de sal, la vas autopublicar, i ara t'ha dit a columna. Clar, com ha anat això? Com comences a endinsar-te en el món de l'escriptura?
Bé, escriure, hi ha molta gent que escrivim, que primer comences escrivint a casa, fent coses que, bueno, penses que no importen a ningú, només a tu. I després va ser qüestió d'escriure la novel·la, vaig guanyar, doncs, 3 premis literaris de narrativa, i llavors, doncs, al fer la novel·la i veure que la gent els hi agradava, vaig decidir formar-me. I llavors va ser quan vaig anar durant 3 anys a l'Ateneu Barcelonès, de fet ho vaig fer online, i dels 2 anys de novel·la em va sortir La llibreria de mortes.
Laura, i aquests inicis que ens deies, aquests, al principi doncs escrius a casa, penses que no li importes a ningú, això et ve de jove o et va agafar de gran?
Bé, l'afició d'escriure, fas petites coses, tonteries, que dic jo. Escriure per escriure, i ja fa, doncs, no sé, potser uns 20 anys o així, que feia, ja et dic, coses sense importància, perquè em venia de gust fer-ho. Però va ser, és a dir, la vida a vegades et porta, per exemple, quan estàs casat i tens fills, doncs tot aquell temps, ni tens temps de llegir, ni tens temps d'escriure, ni de fer res. I fins que els fills no van ser grans, no vaig tenir l'oportunitat d'endinsar-me més en el món de l'escriptura. O sigui que això ve de llum, però ve de prop.
I t'esperaves aquest èxit que ha tingut La llibreria de les hores mortes?
Ni ho somiava. O sigui, és que impensable. Mai. És que és impossible, perquè hi havia tota una sèrie de condicions que jo sempre deia que eren un hàndicap, que era tenir l'edat que tenia, que aleshores eren 62 anys, que no tenia carrera universitària o literària amb un currículum fantàstic, i a més que fa 46 anys que treballo en una botiga d'esports. Llavors, era el més atípic que hi ha. I això em pensava que era un gran problema. Però resulta que no ho és tant de problema. Tot depèn del que fas.
I Laura, parlem una miqueta sobre l'argument. Tenim una protagonista, que és l'Edna, i et volia preguntar, perquè clar, tu, com comentava, treballes a una botiga d'esports, i en aquest cas l'Edna treballa a una llibreria. Això té alguna relació? Et vas inspirar en tu mateixa? Com va ser?
No, la veritat és que a vegades m'ho han demanat i no, no. Potser entenc el fet del negoci, és a dir, el que costa aixecar la persiana cada dia, això sí que ho entenia, però no, va ser, tot va venir com rodat la història, i per tant no va ser el punt de partida pensar en una llibreria perquè jo tenia una botiga. No, va ser l'argument, la història que volia explicar, que va venir per si sola i va aparèixer, doncs, la llibreria. Tot i que t'haig de dir que sí que és veritat que, i sempre ho explico, el detonant de tot va ser en l'escola, quan ens van dir que busquéssim un tema o el que volguéssim escriure, doncs jo tenia una fotografia d'una taverna tancada a l'escala, perquè em va agradar el rètol que posava la taverna de les Hores Mortes. I aleshores vaig pensar, guarda-te-la, perquè això és molt guai per fer alguna cosa.
Laura,
i així va ser.
Laura, i com se surt de Taradell, es passa per l'escala per aquest rètol i vas a petar al Raval? Per què l'ambientació al barri del Raval de Barcelona?
A veure, l'argument també m'ho demanava, la història m'ho demanava. La Edna també em sembla que, bueno, l'Edna poder no, però tot m'ho demanava. És a dir, havia de buscar un indret on la diferència de la vida que duia amb la que acabaria duent havia de ser abismal. I això t'ho dona Barcelona, perquè hi ha una part, la part alta, més rica, en fi, rica, una zona benestant, i en canvi tenim el Raval, per exemple, doncs, malauradament, una zona molt castigada, molt humil, i jo necessitava aquest contrast. Per tant, per mi Barcelona, el Raval, eren indispensables per la història. I a part per trobar tot un món d'uns personatges, que eren els personatges que necessitava. I allò era fantàstic, era l'escenari perfecte.
Però haguessis pogut no ubicar-ho enlloc? No sé si m'explico. Haguessis pogut inventar-te una ciutat i un barri i un...
Sí.
I no obstant això, vas baixar a Barcelona.
Sí, perquè és que... poder... És una de les coses que m'agrada. A vegades, ja com el polsim de sal em va passar el mateix, que me'n vaig anar a Súria i a Barcelona i vaig buscar els llocs, tenir-los, mirar-los, veure'ls, flairar, en el cas del Raval, tot allò que s'ha de flairar allà. Tot allò servia com a inspiració. Si tu inventes, és evident que m'ho podia. Però, ostres, és que tenint-ho aquí a prop, qui ho deixaria perdre?
Doncs no, és ben veritat.
I, Laura, ja estem a punt d'acabar, però et vull fer una pregunta, i és que vas guanyar un premi. Això t'està venint de nou? Tens ganes de continuar? Et fa il·lusió tot això que t'espera a partir d'ara?
Tot em fa il·lusió. I el premi, com que és una cosa que jo... O sigui, una cosa és que t'hi presentis, però aquí em vaig veure amb els 15 nominats que hi havien, que ja vaig quedar jo així com... Després, quan vaig entrar en els cinc finalistes, vaig pensar, això és gros, però clar, guanyar-lo, quan hi ha altres obres també importants i que potser porten més recorregut, doncs és que no m'ho pensava gens ni mica que seria jo l'escollida. I ara encara me n'haig de fer una mica el càrrec, la veritat.
Laura, com deia l'Ona, ens anem acomiadant, però abans volíem demanar-te si podríem, també aquesta vinculació amb el Raval ens ajuda, nomenar-te Ramblera del nostre programa. No et preocupis que no demanem calés, ni demanem compromisos periòdics, ni res de tot això. La cosa és que si ho acceptes, de tant en tant, ens puguis enviar a nosaltres o a l'Ona, que és la nostra interlocutora osona, doncs alguna nota de veu explicant-nos alguna cosa curiosa que hagis vist o viscut, o fins i tot escrit, o que t'agradi, o simplement com et va la vida, i nosaltres ho compartirem amb tots aquests que passegem pel Rambla 54. T'hi animes?
Sí, mira.
Doncs
si ha posats a fer jo, a totes.
Doncs escolta, serà un honor que sàpigues que ets la nostra, un, dos, tres, és la quarta, oi, Arnau? Sí, la nostra quarta ramblera nomenada.
Moltes gràcies pel títol, eh?
Gràcies, Laura, Ona, moltes gràcies a totes dues per ser amb nosaltres al Rambla. Una abraçada i parlem i ens escoltem molt aviat.
Fins aviat.
Gràcies,
Anna. Ivan. Ivan.
Digues.
Escolta'm, no desconnectis els estudis del nou, eh? Que ens quedem amb ells una estona més, d'acord?
Sí. No siguis patidora, que ja veig l'escaleta. Ara tiro un indicatiu i ja pots donar pas a l'Isaac.
Estàs escoltant Rambla 54 a El Nou FM.
Isaac Moreno, benvingut al Rambla 54.
Moltes gràcies, Anna Morgades. Bona tarda.
Tens a les teves companyes aquí al costat, a l'estudi, a l'Ona
sí,
i a la Laura, sí. Que l'acabem d'anomenar Ramblera. Quin honor poder comptar amb la Laura en aquesta... en aquest grup d'escollits que tenim, no? Aquests ramblers. L'Isaac, com dèiem, com l'Ona, doncs és un periodista del Nou, un dels veterans. L'hem convidat perquè és el responsable d'un docupodcast que s'acaba d'estrenar, està acabat de sortir de l'ordinador, com aquell qui diu. El títol, La unitat que va fer trontollar el franquisme, Assemblea de Catalunya 1971-1978. Aquest podcast, de capítol únic, és una coproducció de La Xarxa i Ràdio 4 que recupera la història de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona. Ja el teniu escoltable a la plataforma de La Xarxa, a La Xarxa Més, i Isaac, d'aquest podcast, avui no ens en parlaràs tu sol, oi? Qui t'acompanya?
Doncs ens acompanya també en Jordi Molet. Si a mi m'has presentat com a periodista veterà, en Jordi redobla l'aposta per entendre'ns i ha estat qui ha dirigit tot el projecte. I dic projecte perquè aquest projecte no només inclou el podcast, sinó que tenia una primera part que era un reportatge audiovisual del Nou TV que ja es va estrenar el mes de novembre, i de tot el projecte ara se n'ha fet una versió podcast. No és allò d'agafar el documental i passar-lo per la ràdio, sinó que hi hem afegit altres elements com escenes dramatitzades o converses de context entre el director del projecte, en Jordi Molet, i l'assessor històric, que era en Joaquim Albareda.
Doncs Jordi Molet, veterà, benvingut al Rambla 54.
Molt bona tarda.
Ara mateix suposo que l'oient de Vilafant o del Prat del Llobregat s'està preguntant per què la història de l'Assemblea, concretament a Osona, que què va tenir d'especial l'Assemblea en aquesta comarca?
Home, la veritat és que l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va tenir una importància rellevant, sobretot perquè hi havia diverses entitats que estaven lluitant contra el franquisme, que s'havien posat a... per fer diverses activitats abans de l'Assemblea de Catalunya, i que quan es va constituir l'Assemblea, doncs s'hi van apuntar. El 1973, és a dir, quan feia dos anys, era el segon aniversari de l'Assemblea de Catalunya, es va intentar fer una manifestació unitària a Vic. Dic que es va intentar fer perquè, en realitat, la policia i la Guàrdia Civil ho van impedir. És a dir, Vic i la comarca d'Osona van quedar preses per les forces de seguretat en aquells moments franquistes, tant per la policia armada, els grisos famosos, i la Guàrdia Civil, que van impedir que es fes aquesta concentració a Vic. Per tant, diguem-ne que la importància d'Osona en aquell moment en la lluita antifranquista era important, era rellevant.
I tu has dit, hi va haver una unitat de causes, una unitat de moviments. De quina mena de moviments estem parlant? No només parlem de l'espectre més, entre moltes cometes, nacionalista català, no?
No, de fet, qui va impulsar, qui va ser el pal de paller per entendre'ns de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va ser el PSUC. El PSUC i en Quim Capdevila, que era un militant històric del PSUC, doncs van ser una mica els que van vertebrar el moviment a Osona. Però també va participar el PSAN i van participar gent relacionada amb els moviments socialistes, perquè recordem que en aquell moment el PSC com a tal no existia, és a dir, hi havia diversos partits socialistes, no? Després es va fer la unificació dels socialistes, però això va ser més endavant. Però bé, en aquell moviment hi van participar diverses entitats, per exemple, a Vic es va fer la coordinadora d'entitats, o entitats coordinades, que se'n deia concretament en aquell moment, en què hi participaven, doncs, per exemple, el Cine Club, la Jove Cambra, Òmnium Cultural, etc. És a dir, entitats ben diverses. I a Manlleu, per exemple, doncs hi va haver un moment sindical molt important. Manlleu és una ciutat industrial i ho era molt més en aquell moment, i es van posar d'acord tots els sindicats, que eren clandestins en aquell moment, recordem-ho, eren clandestins, eren il·legals, per fer la coordinadora de sindicats.
Es podria, potser és molt agosarada aquesta pregunta, però es podria fer un paral·lelisme amb el procés, tant pel que fa a l'engegada, l'eufòria, la unió, l'intent d'unitat i una mica el resultat?
Mira, un dels promotors o dels impulsors d'aquella primera assemblea, en Lluís Solasala, que era el Pesant en aquell moment, quan vam fer el reportatge, parlava sempre de la primera assemblea de Catalunya, no la segona. La segona era l'assemblea de Catalunya actual, la que coneixem, no? Uh-huh. Parlava de la primera assemblea. Hi ha paral·lelismes. El que passa és que en aquell moment, la veritat és que tots els demòcrates es van posar d'acord en quatre punts. Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i un quart punt que gairebé la gent ni recorda, que era solidaritat amb la resta de pobles de la península Ibèrica. Aquest era el quart punt que va quedar despenjat i ja pràcticament ningú s'ha recordat.
Però els tres no hi cabia l'eslògan aquest, era massa llarg, no?
Aquest no servia per titular, no servia per titular. Però sí, la veritat és que es van posar d'acord. Hi havia gent de la dreta democràtica i gent de l'esquerra, sinó de l'extrema esquerra democràtica també, que estaven tots d'acord i es van posar d'acord a defensar els interessos d'una societat que vivia... Recordem que això, hem dit que començava el 72, el 75 mor Franco. Hi ha molta gent que diu, home, el 75 es va acabar el franquisme. Mentida, el 75 no es va acabar el franquisme, perquè l'any 76, el mes de febrer, l'1 i 8 de febrer, es van fer dues concentracions a Barcelona, organitzades per l'Assemblea de Catalunya, que van ser durament reprimides pels grisos. Hi ha imatges d'això.
Mm-hmm. I com es va acabar tot plegat?
Home, es va acabar que quan va arribar... Aquí va haver un gran debat perquè el 1976 el règim va intentar fer allò del referèndum per la reforma política. És a dir, van fer un referèndum demanant a veure si la gent estaria d'acord amb una reforma. Hi havia una gran lluita entre la gent antifranquista que molts volien la ruptura, no la reforma. Però finalment es va aprovar la reforma, van endavant, i aquí a l'Assemblea de Catalunya la veritat és que la gent optava per la ruptura, majoritàriament. Però des de Madrid, el PC de Santiago Carrillo, van arribar a un gran acord per la reforma i van donar instruccions a la gent comunista de Catalunya, que eren els que estan al PSUC, que eren majoritaris en aquell moment, de dir, home, hem d'anar per la reforma perquè la ruptura és inviable en aquests moments. I això és el que es va acabar imposant. I no només això, sinó que el PSUC, que va ser el gran impulsor de l'Assemblea de Catalunya a tot el país, va haver un moment que va dir, home, l'Assemblea ha estat molt bé, però ara s'ha de donar pas als polítics, als que tenen representació parlamentària. Per tant, ha arribat l'hora dels polítics, és el moment en què els polítics facin política i que les entitats que s'han mogut en l'antifranquisme, doncs deixin pas a la gent que s'ha presentat a les eleccions.
Isaac, i tot això, disculpa, sóc coneixedora, que has estat moltíssimes hores davant d'un ordinador editant coses, però tot això com ho expliques en només una hora?
Aquesta és bona la pregunta, perquè de fet el primer compactat em sembla que durava 90 minuts. No, la idea és aquesta. Partíem de la matèria prima, que és la compartida amb el reportatge de televisió, que eren les entrevistes, entrevistes a una quarantena de testimonis que van ser protagonistes principals d'aquest moviment, de l'Assemblea de Catalunya. I llavors li vam donar una forma de podcast, no? Una forma audible, radiofònica. I aquí va ser quan vam pensar en aquests altres dos elements, no? Un, el context, que ens li posaven en Jordi i en Joaquim Albareda, doncs que van introduint les diferents fases de l'assemblea amb una conversa dinàmica, diguéssim, i divulgativa, que ens permet situar-nos, I llavors, escenes dramatitzades, de coses que ens havien explicat els mateixos protagonistes, de situacions que ells havien viscut, doncs n'hem fet algunes escenes, em sembla que en total n'hi ha 7 o 8 que ens permeten anar explicant l'evolució de tot plegat. I amb tot plegat, i amb aquests tres elements, els testimonis, les escenes i el context, intentem fer un fil conductor que durant 55 minuts explica doncs, el naixement, l'evolució, la història del que va ser aquest moviment, l'Assemblea de Catalunya.
Us ho heu plantejat una mica com un homenatge d'aquesta primera assemblea a la comarca d'Osona? No sé si consideràveu que no la tenim prou present o que no reconeixem prou el que van fer aquella gent.
Un homenatge, i és això, i recuperar la memòria històrica, perquè, clar, jo vaig néixer l'any 77, que li faltava tenir un any de vida més, pràcticament, l'assemblea, i és una cosa que em sonava molt llunyana, no? Havia sentit parlar de l'Assemblea de Catalunya, sobretot quan em parlaven de figures que hi ha vingut aquí a la comarca d'Osona. Algunes les hem arribat a conèixer, com recordo, per exemple, Sergi Montserrallonga, que quan jo començava a conèixer la figura de Sergi Montserrallonga, doncs tothom parlava del paper que havia tingut a l'Assemblea de Catalunya, i era una cosa que en aquell moment em semblava llunyana, i elements com aquest, a les generacions que han vingut al darrere, i les de darrere nostre encara més, doncs encara ha estat més divulgatiu. En Jordi, em sembla que té l'anècdota de que quan feien el rodatge hi havia persones al rodatge, a producció, a darrere les càmeres, de generacions encara bastant més joves que jo, i que quan els havien dit que anirien a fer un reportatge sobre l'assemblea es pensava que anaven a fer un reportatge de l'ANC, i res més lluny de la realitat.
És així, Jordi?
Sí, va ser així. Jo l'any 72 ja havia nascut, eh? Per tant, que jo ho vaig viure, no? I no, la veritat és que l'equip que portava jo per fer el rodatge em vaig adonar que es pensaven que anàvem a fer un reportatge sobre l'Assemblea de Catalunya actual. I quan vam veure que desenformàvem, traiem les pols a coses que fa 50 anys van passar, doncs van quedar una mica sorpresos i van descobrir-ho. I sí, i una mica el plantejament que vam fer nosaltres va ser dir, home, hem d'intentar fer un documental sobre això perquè quedi per la història, perquè alguns i han desaparegut. Jo he citat abans Quim Capdevila, ara l'Isaac ha citat en Sergi Montserrallonga, tots dos han mort, tots dos han desaparegut. Però és que hi havia algunes persones que podien aparèixer al documental i que no hi han pogut aparèixer perquè, tot i que continuen vives, el seu estat de salut no ho permet. Recordo que una de les persones que surt al documental, que vam tenir la sort de poder-li posar, té problemes cognitius. I el rodatge va ser una mica... Bé, va ser una estona rodant. Però vam poder aprofitar alguns fragments de l'entrevista molt interessants, tot i que ell està malalt i que, per tant, hi havia dubtes a veure si ens aguantaria o no ens aguantaria l'entrevista. I sí, hi va haver moments en què va dir coses realment interessants.
Doncs molt important aquest exercici, com dèieu, de recuperació de memòria històrica i d'aquestes veus que no hem de deixar perdre. Jordi i Isaac, moltíssimes gràcies per aquesta feina. Ja hem dit que el podcast s'acaba d'estrenar. Jo crec que hem generat curiositat en tots els que tinguem. Es pot escoltar entrant a la plataforma de la xarxa, La Xarxa Més. Moltíssimes gràcies per totes aquestes paraules aquí al Rambla 54.
A tu. Moltes gràcies a vosaltres.
Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de cosa així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
D'acord. Rambla 54 és poble.
El nostre entorn determina molt, molt més del que ens pensem, la manera com parlem, i no em refereixo només als accents o a si fem una E més oberta o més tancada. Em vull aturar en expressions o paraules que sorgeixen perquè vivim a la muntanya o, com en el cas de l'escala, arran de mar. Sergi Corral, benvingut al Rambla 54.
Molt bona tarda a tothom des de l'Alt Empordà.
Escolta, Sergi, em vas dir l'altre dia que tenies unes paraules escalenques, concretament escalenques, que em volies explicar, oi?
Sí, 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 mira, i una mica són com a l'estar al sud del Golf de Roses i por ahí, anem sempre un xic a la nostra. Jo sempre dic que som una mica al món al revés. Però primer de tot, et diré una paraula. Quan et trobes algú pel carrer, la paraula de presentació aquí a l'escala quan et creues amb un amic conegut o saludat, que dèiem pla, has de dir EO.
EO.
Una salutació molt senzilla, però que és molt identitària d'aquí de l'escala. Tu et creues per un carrer, EO, què tal, bon dia, bona tarda, què, com va el to, com ha anat el dia, com ha anat la feina, no sé què. EO és la salutació d'entrada. Tant és així que hi ha algun comerç que fins i tot ha adquirit el nom d'aquesta paraula, per tema màrquetings i tot plegat. Així que ja sabeu que si algú de vosaltres veniu a tastar unes anxoves o por ahí, digueu EO quan us trobeu algú pel carrer i fareu una mica més poble.
No sé si amb aquest EO també reivindiqueu a Freddie Mercury.
Pot ser, aquella cançó, lo de EO del concert. Pot ser. Jo ho he pensat a vegades. I, aviam,
doncs ens ho apuntem. Sí. Freddie Mercury podria haver estat de l'escala.
Podria haver estat de l'escala, el gran titular de la tarda.
Exacte, ja tenim un vestit de camuflatge per venir a l'escala i que no es noti tant que venim de fora. EO, Sergi, i la paraula número 2?
Doncs mira, deixeu-me portar-me una mica tot plegat al meu terreny meteorològic, al meu terreny meteo, i avui que encara fa una mica de tramuntaneta, l'ha bufat durant tot el dia d'ahir i fins aquest matí, us parlaré dels polvareus. Ojut. Els polvareus és aquell ruixim de l'aigua del mar que s'aixeca per sobre de les onades quan tenim una altra paraula molt clàssica d'aquests temporals de tramuntana, que és grupada encesa de tramuntana, és a dir, quan les ratxes superen els 100 km per hora. És allò que si veniu un dia a l'hivern que fa molta, molta tramuntana, veureu tot el mar de color blanc. Això són els polvareus.
Teniu tramuntana, molta, ja ho sabem, surt a les cançons i totes aquestes coses, però també teniu llevant.
Exacte, els temporals són aquells que aixequen més mala mar, onades de fins a 9, 10, 11 metres d'alçada. Doncs mira, les grans onades picant sobre les roques d'aquí a l'escala en diem esbotzades.
Que bonic, no? Això, esbotzades.
És molt maco. I un clàssic de clàssics, si veniu un dia a fer turisme de temporal, són les esbotzades passant per sobre de l'illot del Cargol, que és un illot que hi ha just a davant de la platja de les Barques, a la platja de l'Escala, i quan fa llevant les onades el cobreixen tot pel sobre. És un espectacle de la natura.
Doncs heus ací tres paraules noves que els no escalencs no crec que coneguéssim, com a mínim jo no ho feia. Sergi, aquesta és la primera vegada que parlem amb tu, i jo volia demanar-te si ens pots fer una petita presentació de qui, què és Ràdio L'Escala i més enllà d'aquesta passió per la meteo que ja ens has explicat, doncs qui és el Sergi?
Doncs mira, Ràdio L'Escala és una emissora que ha fet poc més de 41 anys. Té la mateixa edat d'un servidor de vostès que us està parlant ara mateix. I en quant a mi, mira, les coses de la vida m'han portat fins a treballar en la ràdio, fins a treballar en mitjans de comunicació, però jo us diré una coseta, va, un secret. Una de les meves grans passions és la pesca, anar a pescar.
Doncs escolta'm, volem anar a pescar un dia amb tu, des del Rambla 54, ens convidaràs?
Ah, ui, tant.
Fantàstic, doncs apuntat, Arnau apunta al Sergi, pesca. Sergi, moltíssimes gràcies, una abraçada, parlem aviat.
A vosaltres.
I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
Molt bé.
Acabada, hi ha moltes hores de feina i, sobretot, un procés que comença molt abans que el primer tros de vidre arribi al taller. Per descobrir-lo, hem anat fins a l'espai de treball de Valentí Camps, vitraller per afició, i avui seguirem amb ell, pas per pas, com es fa un vitrall des de zero. I començarem exactament pel principi, amb un dibuix. Abans de tallar cap vidre, primer cal saber què volem fer. En el cas del projecte que ens ensenya Valentí, el vitrall formarà part d'una farola decorada amb elements de la natura, fruits del bosc, fulles, cireres, castanyes... Però aquest dibuix no es pot quedar simplement sobre el paper. Cal convertir-lo en les desenes o centenars de peces que després formaran el vitrall.
És un projecte que va amb una farola que és de fruits d'aquí del Montnegre. La majoria són fruits de bosc i això anirà amb un lateral. Aquests dibuixos es tenen de retallar fulla per fulla, si és una castanya, la castanya, i si la castanya té tres trossos, tens de retallar els tres trossos.
Cada element es divideix en diferents parts. Si una castanya té tres zones de color, seran tres peces. Si una flor té diferents fulles, cadascuna tindrà la seva pròpia peça. És, en realitat, començar a convertir un dibuix en un puzzle. I per poder construir aquest puzzle, Valentí en fa còpies que serviran com a plantilla.
Un cop fet el projecte, aquest projecte se'n fan còpies. Una d'aquestes còpies són les que serveixen com a base per anar fent el vitrall a sobre.
I ara sí, el paper ja està preparat. Ara toca passar el vidre. Aquesta és probablement una de les parts més reconeixibles del procés. La rolina o el tallavidres permet marcar sobre el vidre exactament per on haurà de passar el tall. No es tracta de tallar a ull. La peça ha de seguir la forma del dibuix que tenim a la plantilla.
Amb la rolina és una peça que serveix per retallar, es talla tots els contorns, tot el perímetre de la fulla i de la flor, en aquest cas de la flor.
Una línia, un tall i una peça que comença a tenir forma. Però aquesta flor només és una petita part del vitrall. Ara imagineu-vos fer el mateix amb totes les fulles, fruits i formes que apareixen al projecte. I aquí hi ha una de les claus d'aquest ofici, la precisió, perquè després totes aquestes peces han d'encaixar. Quan ja tenim els vidres tallats, comença el muntatge. Cada peça torna al seu lloc original sobre el dibuix. I entre peça i peça hi haurà l'element que donarà estructura al vitrall, el plom. Valentí treballa principalment amb la tècnica tradicional de l'emplomat.
L'emplomat és el que més es coneix. Es van encaixant amb el plom que tu consideres que s'ha de posar, perquè hi ha moltes mides de plom, hi ha mides a partir de 4, 4 i mig, 5, 6, 7, 8, 12, 15, de moltes mides. El dibuix és el que determina, sobretot, les mides dels ploms.
I aquí també hi ha una manera concreta de començar a muntar la peça. No es comença pel mig.
Si és un sistema d'emplomar, es tenen d'iniciar l'emplomat amb una cantonada, perquè encabat és com una taca d'oli que es va extenguent. Doncs l'emplomat és el mateix, comença per un costat, no pots començar pel centre.
A poc el vitrall va creixent. Vidre, plom, vidre, plom, i així peça enrere peça. El plom també s'ha d'anar tallant a mida. Cada tram ha d'arribar exactament fins a la unió amb el següent. No és només qüestió d'anar encaixant peces, cal anar construint una estructura que mantingui tot el vitrall unit.
Vas encaixant els vidres, un amb l'altre, vas tallant els ploms fins a la seva conjuntura amb l'altre vidre, i, en acabat, els ploms es solden en les seves, allà on es troben, allà on es creuen.
I arribem a un dels moments més importants, la soldadura. Quan dos trossos de plom es troben, cal fixar-los, i per fer-ho s'utilitza estany. Però abans, les zones que s'han de soldar es preparen amb un decapant.
Totes les juntures, allà on es té de soldar, es té de decapar, i un cop tens el decapant, la soldadura, a partir de 800, més o menys, de 800 graus
de temperatura,
pot començar a soldar.
El soldador escalfa la zona i l'estany uneix els punts on es troben els ploms, i això es fa a totes les interseccions, una vegada i una altra i una altra, fins que tota la xarxa queda subjectada, i no només per una cara. Quan una banda està acabada, el vitrall es gira amb molta cura i es treballa també l'altra.
Un cop estanyat, el vitrell ja és molt delicat, però ja el pots el tens de girar i he acabat fer-ho de l'altra banda, de les dues bandes.
Però l'emplomat no és l'única manera d'unir els vidres. Valentí també treballa amb la tècnica Tiffany. Aquí, en lloc de construir la xarxa amb perfils de plom, es treballa el contorn de cada peça i després es solda.
El Tiffany es té d'emplomar tot, es té de soldar tot. Tot el contorn de tot el vidre es té de soldar. Clar, dona molta més feina.
És una tècnica que requereix més soldadura, però que permet aprofitar peces petites de vidre. I en el cas de Valentí, això també és important.
El Tiffany ja ho faig perquè aprofito el vidre petit.
Amb el vitrall soldat ja tenim l'estructura pràcticament acabada, però encara falta donar-li l'aspecte final. El plom i l'estany tenen un color gris metàl·lic. Si es vol donar un acabat més fosc, es pot aplicar una patina.
Si vols el plom vols d'un altre color, li poses la pàtina de color negre o bé de coure. I en acabat se li té de passar per sobre la pàtina i et queda negre.
I aquí passa una cosa curiosa. El que abans semblava una estructura metàl·lica que separava els vidres ara queda integrat dins del dibuix. Les línies fosques marquen les formes i fan destacar encara més els colors. I arribem a l'últim pas, l'emmasillat. Pot semblar un detall menor, però té una funció important. Omplir els petits espais entre el vidre i el plom i ajudar a donar solidesa al conjunt.
Un cop posada la masilla, que es fa amb serradures, es fan serradures i massilla tot barrejat. La que serveix? Serveix per tapar la mica de poro que hi hagi entre vidre i vidre.
Es reparteix la barreja, es neteja l'excés i després de tot aquest procés, la peça ja està acabada. Hem començat amb un dibuix sobre un paper, l'hem convertit en plantilles, després han arribat els vidres, un a un. Els hem tallat, encaixat, emplomat, soldat i acabat. I finalment tenim un vitrall. Però potser la millor manera d'entendre què significa tot aquest procés és preguntar-li al mateix Valentí què sent quan acaba una peça.
El que a mi m'omple és que un cop fets dic, carai, guapo.
Des d'un esbós fins a una peça que quan la toca la llum cobra vida.
Hola, Jan.
Hola.
Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
Esteu empostant.
No, esteu escoltant.
Vale, perdó. Vinga. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
Jo escolto Rambla 54 a ràdio...
A ràdio Polem Mollerussa.
Hola, Anna, sóc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
Doncs, dit i fet, fa dos dies l'Eduard ens va enviar aquest missatge i ens vam comprometre a anar-lo a veure. El Julen Andrés es va posar en marxa immediatament, cotxe i cap a Ibarz, oi, Julen?
Sí, així ho vam fer perquè, a veure, jo t'he de vendre... Et diria que t'he de vendre la història, però quan l'escoltin els oients veuran que valia molt la pena de... d'agafar el cotxe i anar a parlar amb l'Eduard.
Doncs de seguida fem un repàs del resultat d'aquesta visita, però abans, com que ets debutant al Rambla 54, què hem de saber, Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa i de tu?
Doncs mira, Ràdio Ponent s'emet a la 106.8 i també a internet, perquè si no avui dia malament, i va començar el 1981 a Miralcamp, no a Mollerussa. Miralcamp està molt a prop d'aquí, la capital del Pla d'Urgell, però bueno, la seu principal no va ser aquí a Mollerussa. I després, pel que fa a mi m'agrada molt l'esport i sóc un aficionat dels videojocs, llegir i, com no, de la ràdio.
Doncs queda apuntat, algun dia et trucarem per parlar d'algun videojoc. Julen, presentacions...
I per jugar-lo també,
Ah, també. Presentacions fetes, ets de Play o ets de Nintendo Switch?
Play, play.
Play, play, vale, apuntat. No sigui cas que la basem, que això és com una religió gairebé, no? O una sí, consola sí. O l'altra. Julen, avui, com dèiem, ens portes la història de l'Eduard, que és una història de cultura popular, els gegants de l'Eduard.
Sí, és una colla gegantera d'Ivars d'Urgell, que està a uns 15 minuts d'aquí, de Mollerussa, perquè la gent es pugui ubicar. I el protagonista de la colla, com ja l'hem presentat, com el seu nom indica, és l'Eduard, que, atenció, només té 10 anys. Però és que la colla està formada per l'Ares, la seva germana, de 7, que és l'edat amb la que va començar l'Eduard. I després, també a la colla hi ha el seu pare, que és en Josep, i la Natàlia, la mare. Si et sembla, anem amb els orígens i que ens ho expliqui el mateix Eduard.
Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors, doncs, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors, doncs, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades. Fins que al 2022 el grup Vivall de les Borges Blanques em van regalar un gegantó que va ser construït per Manel Vidal, que és el fundador del grup Vivall de les Borges Blanques, i aquest gegantó que em van regalar es diu Cavaller Narcís. I aquí ja va començar, quan ja van començar a ser com una minicolla gegantera.
I a partir d'aquí, Julen, què va passar?
Doncs el que fan amb aquest regal és publicar-lo a les xarxes. I llavors comencen a rebre invitacions de diferents colles de Catalunya, que abans de continuar, deixa'm dir que estan molt agraïts a totes les colles que els han invitat, perquè, clar, ells són una colla, però de quatre persones i d'un poble petit, i estan molt agraïts de la resposta del món geganter. Només et diré que van començar fent unes 7-8 sortides i ara de mitjana ens anem a les 40. Si tenen els caps de setmana, l'agenda dels caps de setmana, plena. I el Josep, que és el pare de l'Eduard i l'Ares, ens explica com és viure l'afició ara des de dins.
Que fins a aquell moment nosaltres participàvem d'aquesta cultura popular del món geganter, però des de la vorera, no?, al costat dels gegants. I gràcies al Cavaller Narcís i la il·lusió de l'Eduard i de l'Ares i el nostre acompanyament vam poder participar de les trobades geganteres des de dins. I això és una il·lusió molt, molt bonica, perquè el món geganter hi transpuen uns valors que avui en dia la societat d'aquest segle XXI cada vegada són més difícils de trobar. I dins de la bombolla de la cultura popular, doncs encara el valor de la puntualitat, el valor del companyerisme, de la solidaritat, tot això encara t'ajuda a formar-te en tu mateix.
Quin entusiasme, el Josep, i que bonic que comparteixin aquesta activitat a nivell de família.
Sí, i és que, Anna, gens, com podeu comprovar, és una família molt engrescadora. Els agrada fer moltes coses i, en aquest cas, una aposta per la cultura popular i, sobretot, que crec per mi és el més important, per apropar-la als més joves i intentar garantir aquest relleu generacional. A més, la història del Cavaller Narcís ha donat peu a un conte. L'any passat van fer 500 exemplars. Doncs bé, només els hi queden una vintena. I perquè pugueu escoltar tots els membres de la família i d'aquesta colla gegantera, el conte del Cavaller Narcís ens explica la seva mare, la Natàlia.
Podríem dir que té tres pilars. Primer, fomentar la cultura catalana, que són els gegants. Després, posar en valor el territori, parlar de l'Estany d'Ivars i parlar de la terra on es va construir el Cavaller Narcís, que són les Garrigues. I després, volem treballar doncs, algun valor, alguna por, en aquest cas una por de l'Eduard, del protagonista del conte, que és el vent. Per ell, quan fa vent en una gegantada, vol dir perill, vol dir que poden caure els gegants. Poden caure gegants petits com el nostre o molt grans. I aquesta por per ell és irracional i es posa molt nerviós, molt tens. Quan fa vent podreu veure un Eduard molt diferent. I llavors vam veure amb el conte una manera de canalitzar aquesta por.
Doncs esperem que hagi servit per canalitzar sí. aquesta por, que d'altra banda, Julen, t'he de dir que em sembla bastant lògica, eh? Jo no m'havia plantejat mai que el vent fos un enemic dels gegants, però evidentment si bufa fort, doncs els pot fer anar malament, no?
Clar, i a més l'Eduard, que sobretot quan va començar són 7 anyets portant un gegant, doncs imagina't.
Clar, clar, li devia dir aquí fa un cop de vent i anem a terra el gegant i jo. Molt, molt lògic, bastant normal, esperem que l'hagi superat i a mesura que vagi creixent, doncs anirà fent una mica més de contrapès, suposo.
Segur que sí.
I doncs bé, et deia això, que espero que
perquè
li hagi servit.
Sí, perquè aquesta, quan he dit que era una família molt engrescadora, és que veieu que no m'invento res, perquè el conte ha servit a més a fer un conte en contes. I quan fan aquesta activitat del conte en contes, ho complementen amb una exposició d'atenció de més de 100 gegants en format petit, figuretes de goma, perquè ens entenguem, que jo l'he vist, és espectacular, gegants d'arreu de Catalunya, i a més, fan tallers de capgrossos. De fet, ells tenen el gegant de Lamine Yamal.
O sigui, tallers de capgrossos vol dir amb canalla o...
Sí, exacte. Llavors, en un mateix dia tens aquesta versió 360, perquè tens una activitat per la canalla d'escoltar el conte, després amb els padrins o els pares poden fer el taller de capgrossos, mirar-les la col·lecció... Com pots veure, ho tenen tot molt ben pensat.
Doncs sí,
I a més... ara ens queda a escoltar a la més petita de la família, l'Ares, de 7 anys, que també té la seva pròpia gegantona.
Se diu Arna i perquè se diu Arna perquè comencem amb Ar, jo començo amb Ar i també té 4 lletres i el meu nom també té 4 lletres.
No sé si l'Ares s'inclinarà per les matemàtiques, les quatre lletres i l'art, però en qualsevol cas és molt tendre aquesta explicació.
Sí, en la veu dels protagonistes se veu la il·lusió que tenen en el projecte, en aquesta motivació per no parar de difondre la cultura popular, i malament no s'ho passen, perquè escolta els dos germans.
Per a mi és pues, molt guai, molt xulo poder fer ballar gegants, perquè m'encanta, i a més amb el cavaller Narcís que li tinc molt de carinyo.
M'agrada perquè puc ballar amb la cultura i també amb els sons del tambor i les gralles i estar amb els altres gegants.
I els pares, Julen, quina valoració en fan? Què en destaquen de tota aquesta experiència gegantera?
Doncs per ells és absolutament tot positiu.
Per mi, com a pare i com a marit, és un orgull, perquè evidentment que tot va començar amb l'afició de l'Eduard, però també hem de reconèixer que he tingut bastanta part de culpa, perquè l'he continuat potenciant, no? I veure com la filla petita i la dona doncs, segueixen aquest camí que hem anat traçant amb l'Eduard, doncs és un orgull, perquè estem convençudíssims doncs, que aquest camí del món de la cultura popular encara és un camí tradicional i que no està contaminat de les amenaces que comentava a l'inici de l'entrevista de que té avui en dia la societat, no? I per posar un exemple, l'amenaça de les pantalles, no? Ara acabem doncs aquest període vacacional de l'estiu, on molts nens han estat amb la calor que ha fet, han hagut d'estar doncs a dins de casa, i clar, un dels de les distraccions que es podien distreure, les pantalles, i evidentment hi ha diversos estudis doncs que diuen que això bo no és. En canvi, el fet geganter doncs et permet descobrir els valors que parlàvem abans, no? I per tant, és a nivell educatiu i també familiar, doncs és un camí que ens omple d'orgull fer-ho els quatre junts.
Quanta raó, doncs, Julen...
I deixa'm afegir una cosa
digues.
Ràpida, que la Natàlia no vaig posar perquè no sabia com aniríem de temps, però la Natàlia també va comentar que destacava la bona gent que s'han trobat, les facilitats que li han posat, i que sens dubte fa que tot el sacrifici que fan valgui la pena.
Doncs un visca pel món geganter, Julen, sens dubte, valia la pena agafar el cotxe, anar fins a Ibars per descobrir-nos sí. aquesta història. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per portar-nos-la fins al Rambla 54. Jo no sé si tu ets geganter o t'has quedat amb més ganes de gegants?
M'he quedat amb més ganes.
Doncs escolta'm, se m'ha acudit així sobre la marxa que podem fer una crida a tots els companys de les 54 ràdios de la Rambla perquè ens expliquin cadascú els seus, que segur que hi ha històries magnífiques com les del cavaller Narcís, no? Què et sembla?
A mi em sembla molt bé. Tot el que sigui donar feina als companys...
perquè a Mollerussa en teniu de gegants. O sigui que sí, ja et dono tenim... feina.
Sí, sí, en tenim sis. Hi ha el Parrot i la Marieta, el Pepito i la Carme, que són gegants nous, i el Comte i la Comtessa, que són els gegants vells.
Doncs, escolta, et sembla que no cal ara aquí que l'oient sàpiga com encarreguem les coses, com decidim, però ens fem una trucada quan acabem el programa i decidim com ens ho expliques, si ens fas sí. un reportatge, si ens portes algú que ens expliqui la història d'aquests gegants, qui són, què representen i aquesta mena de coses?
O mirem, o mirem.
Doncs vinga, doncs apuntat, Arnau, la llibreta. Anem a fer una crida Deures. A les ràdios de la xarxa perquè cadascú ens expliqui els seus gegants. Moltíssimes gràcies, Julen. Parlem un dia d'aquests de... Què m'has dit? Pepito i Carme, Parrot, Marieta,
sí,
Comte...
Sí, exacte.
Vale, doncs en parlem un dia d'aquests. Una abraçada.
Abraçada, Anna, vagi bé.
Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
No, a la meva ràdio local.
Jo escolto Rambla 54, a la meva ràdio local.
Crec que ja està, no?
No sé, tu mateixa.
Hola, Anna. El meu nom és Antoni Ubanell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
Doncs això, ha passat volant, oi?
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta...
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Moving so carefully, let's start living dangerously.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.